Avui fem el comiat oficial de la Biblioteca Santiago Rusiñol abans del tancament. El proper 30 d'aquest mes, amb motiu de les obres de remodelació que tan necessàries són i que per fi s'iniciaran a partir de l'1 de setembre. Durant aquests dos mesos d'estiu, a tots els que treballem aquí ens queda la feixuga feina d'inventariar, de recollir, d'encaixar i de traslladar tot el que hi ha dins de l'edifici, no? Els llibres, els documents, els quadres, els objectes. No és l'últim acte que farem. Encara tenim dues presentacions de llibres més, una serà el dia 21 i l'altra el dia 28, i la participació de les biblioteques a la Festa de la Poesia el dia 29. Però sí que creiem oportú fer l'acte d'avui, 77è aniversari de la seva inauguració, com a homenatge a l'edifici, al seu ambient i a tot el seu entorn que ha donat servei als sitxetans tots aquests anys. També de record agraït a totes aquelles persones que amb el seu treball i plena dedicació han definit una manera d'entendre i de fer la nostra feina. Vull sobretot fer esment a les anteriors directores, Lolita Miravent i Maria Saborí, a les que considero el meu model i que no he pretès ser res més que continuadora de la seva feina. L'acte començarà amb la lectura entranyable d'algunes de les anotacions del diari de la biblioteca de la seva primera època. Després, la Rosa Maria Puig ens parlarà sobre la història de la biblioteca, l'edifici i el seu autor, Miquel Utrilló. I tancarà l'acte l'il·lustre senyor Batlle de Sitges, el senyor Miquel Forns i Fuster. Comencem. El diari de la biblioteca era una llibreta on les bibliotecàries anotaven ininterrompudament tot allò que esdevenia diàriament a la vida de la biblioteca. La realització del diari, no oblidem que de memòries i d'estadístiques les primeres bibliotecàries també en feien, no era un fet aïllat en mans d'unes quantes professionals, sinó que formava part d'una estratègia ben planificada per deixar rastres clars i nítids per al futur. A la Biblioteca Santiago Rusiñol, el diari es va escriure des de l'any 36 fins al 30 d'abril, dimarts de 1990, data de la jubilació de Lolita Miravent, la seva directora. Sentirem a la seva primera bibliotecària, Lluïsa Gansomüller, que ens parlarà a través de la veu d'una de les usuàries de la biblioteca, Laura Sánchez, que ens llegirà algunes entrades del diari entre l'1 de juny del 36 i l'1 d'agost del 39. Ho hem dividit en quatre petits blocs, que no són gens llargs. El primer grup de 5 dies, que correspon a l'ambient i a l'agitació dels preparatius previs a la inauguració, entre l'1 d'abril del 36, dia en què s'obre el diari, i el 28 d'abril d'aquell any.
Principals noms que apareixen. El senyor Joaquim Folch i Torres, director dels Museus de Catalunya i del Cau Ferrat, del patronat del qual depèn la biblioteca. El senyor Jordi Rubió, director del Servei de Biblioteques de la Generalitat. El senyor Ventura Gassol, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El senyor Salvador Olivella, batlle de Sitges. Primer bloc de lectures. Els preparatius per a la inauguració. 1 d'abril de 1936, dimecres. Havent estat nomenada oficialment la senyoreta Pilar Casas i Robert i jo, el dia 4 d'octubre del passat any, com a bibliotecàries de la Biblioteca Santiago Rusiñol d'aquesta població, hem pres avui possessió de la biblioteca per la que ja treballàvem des del nostre nomenament a Barcelona. La instal·lació de la biblioteca és gairebé completa. Sols manquen uns detalls, com són finir la instal·lació elèctrica, la col·locació dels llibres i ocupar-nos de la part decorativa. Emprenem la nostra tasca amb veritable entusiasme i esperem que aquesta biblioteca, que tantes qualitats reuneix per estar situada en una població d'ambient artístic com és Sitges, donarà resultats satisfactoris a la cultura catalana. Per ser dedicada a Santiago Rusiñol, la biblioteca posseirà un fons especial de les obres d'aquest il·lustre patrici. Una altra característica que la distingeix de les altres populars és el tenir una sala especial pels infants i una altra sols per a revistes. A més, el conjunt resulta molt agradable per la joia que ens comunica un pati interior amb el seu brollador i les seves flors. Cal creure que els sitgetans sabran correspondre amb simpatia al nostre treball amb la seva assiduïtat a la biblioteca. Maria Lluïsa Gansmüller. 2 d'abril de 1936, dijous. La dona de la neteja ha començat el seu treball. Hem rebut 13 paquets de llibres de la central de biblioteques i 2 paquets de magatzems alemanys i del Siglo, respectivament. També hem hagut de comprar alguns objectes de neteja. 20 d'abril de 1936, dilluns. Hem anat a veure el senyor Folqui Torres, que ens ha fet entrega dels dipòsits del Cau Ferrat, dels llibres i objectes d'en Santiago Rossinyol, del senyor Macaya i de l'emerencià Roig i Reventós. 20 d'abril de 1936, dimecres. Aquest matí hem rebut el telegrama que ens va ser tramès ahir per la senyoreta Enriqueta Casas. A les 4 ha arribat un autocar amb 40 senyoretes. Entre aquestes hi havia senyoretes de l'Escola de Bibliotecàries de la Generalitat que complimentaven a les senyoretes que cursen Biblioteconomia a Madrid, que han vingut a Catalunya en viatge d'estudi per les biblioteques populars de la Generalitat. Després de visitar les diverses sales de la biblioteca, han berenat al casino Platja d'Or, del que després han tornat a Barcelona. 28 d'abril de 1936, dimarts. Aquest matí ha vingut a veure'ns el senyor Folqui Torres per assabentar-nos que el senyor Eustache Deloy ens farà una visita a la tarda. També ens ha dit que trobant-se terramat el senyor Companys i el senyor Ventura Gassol, complimentant el ministre de Romania, seria fàcil que passessin per la biblioteca. Efectivament, a les 4 ha vingut el senyor Deloy, conegut arqueòleg francès especialitzat en miniatura persa, acompanyat del senyor Folqui Torres i 3 senyors més. Sembla que els hi va agradar. Més tard va tornar el senyor Folk, dient-nos que el senyor president i de més no podien venir a la biblioteca per haver sabut de l'atemptat a Barcelona dels germans Badia. Urgia en aquella ciutat la seva presència.
El segon grup correspon a 6 dies gairebé consecutius, lligats a la inauguració, de l'11 al 17 de juny del mateix any.
Segon bloc. Pocs dies abans i després de la inauguració. El tràfic. 11 de juny de 1936. Dijous. Corpus. Treballem intensament fins a les 3 de la nit tota aquesta setmana. Malgrat ser dia de festa, els fusters venen a instal·lar el nou moble de noves adquisicions. El paleta ens arregla el brollador del pati. 13 de juny de 1936, dissabte. Tenim 2 dones netejant la biblioteca. El fuster fineix de col·locar els rètols als armaris i els quadres de les parets. Vigílies de la inauguració. I venen paquets de llibres nous. Sort que venen amb la senyoreta Enriqueta Casas i el senyor Cucarella que venen a ajudar-nos. També s'han recordat que ens mancaven uns peixos al brollador i ens els han dut. La senyoreta Enriqueta Casas, que amable com sempre ens ha ajudat moltíssim, s'ha quedat a dormir a Sitges per a poder-nos ajudar també demà, dia de tràfics. 14 de juny de 1936, diumenge, dia de la inauguració. S'inaugura la biblioteca. No tinc res a dir. Només que cert bon record d'agraïment per la senyoreta Enriqueta Casas, la senyoreta Aurora Díaz i la nostra portera. Es deia Maria Teresa Soca i tenia 13 anys. Que ens ajudaren aguantant sobre elles soles el pes d'un dia de desordre i la calor i el mareig d'una multitud abigarrada i espesa. 15 de juny de 1936, dilluns. Els visitants no paren de fluir a la biblioteca, que està plena de gent, a qui ve de nou la llibertat d'agafar, de tocar els llibres dels prestatges i no pagar entrada. Pels nens és dia de festa, perquè no hi caben a la seva sala i estan drets, aguantant les parets i els llibres. Hi hauria silenci, si no fora el soroll de trepits i cadires remogudes i els xiuxiuets dels comentaris. Les bibliotecàries, darrere les nostres taules, no som res més que les darreres publicacions a través del vidre dels aparadors d'una casa de llibreter. 16 de juny de 1936, dimarts. Segon i últim dia de festa dels lectors infants. Però de festa urgia, perquè els hem hagut de treure amb pentes i amb un urbany. La sala de lectura d'adults tan plena que no es pot donar un pas. L'Ajuntament intervé per ajudar a posar ordre. Ve també el mestre del poble i arribem amb un acord sobre l'entrada dels nens a la biblioteca, que més tard fructifica. 17 de juny de 1936, dimecres. Vaig a Barcelona a parlar amb el senyor Rubió sobre les hores de biblioteca d'ahir. A l'estació trobo el senyor Salvador Olivella, batlle de Sitges, i comentem el cas. Tothom està d'acord en què és lamentable. El senyor Rubió diu que tanquem uns dies per ordenar els llibres, que ja han caminat sols des del dia de la inauguració. A migdia, sóc a Sitges. Aquesta tarda, la biblioteca ha envellit 15 anys. L'ordre ha estat perfecte, malgrat la gran concurrència de lectors. El senyor Rubió ja ha aparegut a les 8. Ara ha estat sorprès de la biblioteca, quedant les meves lamentacions del dematí completament en ridícul.
El tercer bloc de 5 dies té tot un altre tarannà, ja que llegim les notes vinculades a l'esclat de la Guerra Civil i més tard els fets de maig de 1937.
Tercer bloc. A. L'esclat de la guerra. 20 de juliol de 1936. Dilluns. Ha esclatat un alçament militar a tot Espanya. Arriben noves de que Barcelona té lloc una verdadera batalla. Sitges també ofereix l'aspecte d'una gran quietud, per bé que l'ordre no s'hagi alterat encara. Amb tot, he obert la biblioteca. Les sales són gairebé buides, sent poquíssims els infants que acudeixen. A darrera hora sembla que la situació es complica. No queda ningú a la sala de lectura. Demà al matí aniré a consultar amb l'Ajuntament el que cal fer. 21 de juliol de 1936, dimarts. Com que l'Ajuntament ho creu més prudent, aquest dematí ja no s'ha obert al públic la biblioteca. Veurem fins a quan restarà tancada. No puc escriure ni telegrafiar al senyor Rubió perquè tot mitjà de comunicació ha quedat interromput. 7 d'agost de 1936, divendres. He consultat amb l'Ajuntament. el qual considera oportú de reobrir la biblioteca al públic, ja que en tots els aspectes es tendeix a donar una sensació de normalitat a la vida de la població. Ahir va sortir un decret de la Conselleria de Cultura pel qual la Generalitat s'incauta del Cau Ferrat, Museus de Maricel i de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Per tant, des d'aquest moment, la biblioteca deixa de dependre del patronat del Cau Ferrat. Avui posarem un rètol a la porta donant compte d'aquest decret i advertint al mateix temps al públic que a data de dilluns, dia 10 d'agost, quedarà oberta la biblioteca. Aquest avís anirà acompanyat del segell del Comitè de Sitges. La biblioteca haurà de quedar tancada per espai de 21 dies. Bé, els fets de maig del 37. 4 de maig de 1937, dimarts. Pels greus aconteixements que tenen lloc a Barcelona, aquí tot roman tancat. Nosaltres, sols, hem obert la biblioteca. Com era d'esperar, quasi no ha vingut ningú. 5 de maig de 1937, dimecres. Continuen els successos de Barcelona, però la gent que circula és a Sitges. Per tant, la vida de la biblioteca és normal en dies de poca gent.
Finalment, us llegirem l'últim registre abans de l'entrada de les tropes de Franco a Sitges, que correspon al 19 de gener de 1939 i el primer sota el nou règim, 6 mesos més tard, l'1 d'agost de 1939.
Quart bloc, últim, entrada de la guerra i primera del franquisme. 19 de gener de 1939, dijous. En vista dels aconteixements, he decidit tancar la biblioteca. Tot ha quedat intacte i ni tan sols he pres el registre, ni el diari. 1 d'agost de 1939, dimarts. Diputación Provincial de Barcelona. Año de la Victoria. Se abre la biblioteca de nuevo al público después de 6 meses de permanecer cerrada. ¿El personal? Ya estamos depuradas, aunque provisionalmente ya hemos procedido. Es decir, nos han depurado conforme a las normas oficiales de la Diputación los libros de la biblioteca.